Ràdio Vila-real amb el Villarreal Club de Futbol. La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonista. Protagonista.
Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM. Unes 7 minuts del migdia repassem l'actualitat política provincial i local. La Diputació de Castelló començarà les revisions ocupars per al nou servei de salut del poble entre els xiquets dels pobles més menuts de la província i ho farà aquesta mateixa setmana. Els especialistes començaran les seues visites en els centres rurals agrupats de les zones de l'interior de Castelló que aniran ampliant aquesta primera campanya de prevenció de la ambliopia i altres trastorns visuals a altres municipis de menys de 10.000 habitants. Amb això, la Diputació pretén tornar a ficar de manifest la seva prioritat per a dotar de majors recursos a les zones més despoblades de la província com part del seu programa Repoblem contra la despoblació i per la igualtat d'oportunitats. La diputada d'Acció Social, Elena Vicente Ruiz, ha assegurat que estan ultimant els detalls per a que aquesta mateixa setmana els professionals que conformen el servei Salut al Poble es desplacen als pobles més xicotells de la província i comencen en els centres rurals agrupats aquest servei de prevenció de la ambliopia que era també valorat per la població quan el realitzava l'Hospital Provincial de Castelló. Repassem actualitat de diferents municipis. Ens aturem a Onda, que ha iniciat les obres d'acondicionament i millora de l'antic camí de Betxí. El tinent d'alcalde de Territori, Àngel Badenas, ha presentat els treballs que realitzaran durant aquesta setmana en la via després de les múltiples gestions dutes a terme pel consistori per obtenir el permís de treball en la zona, ja que, en tractar-se d'una via pecuària, li correspon a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Badenas ha explicat que han sigut molts tràmits per aconseguir iniciar els treballs, que cal recordar que no li correspon realitzar a l'Ajuntament, però davant la inexistent actuació de l'ens autonòmic han cregut necessari actuar pel seu compte en un vial tan important per als veïns de la localitat. Ens anem cap a Nules, que ha d'abonar un total de 620.000 euros per l'impagament de factures a l'empresa gestora de l'Ecoparc corresponents al període 2012-2013, segons es desprèn de la sentència judicial que ha rebut el consistori. Així doncs, per aquests fets, l'empresa Reciclados Palancia Belcaire va interposar una demanda al consistori que ara condemna l'Ajuntament de Nules a pagar les factures pendents més els interessos de demora que incrementarà l'import en prop de 100.000 euros addicionals. Segons explicaven, han rebut una nova sentència heretada de la legislatura anterior, en concret dels anys 2012-2013, en els que governava a Nules el Partit Popular, explicava l'alcalde de Nules i el regidor d'Hisenda, David García. L'Ajuntament va voler avançar-se al Consorci Palància Belcaire, al qual pertany la localitat, i va assumir els serveis de l'Ecoparc per aquest motiu. Havia de fer-se càrrec del seu cost. Però van decidir no liquidar aquests pagaments que ara, obligatòriament, han d'atendre aquest govern actual. Pel que fa a Almassora, el ple d'aquest ajuntament ha aprovat per unanimitat la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. D'aquesta forma, l'impost de plusvàlua es reduirà una mitjana del 16% fins a situar-se en els valors previs a 2008, abans que l'anterior equip de govern aplicarà la pujada vigent fins a l'actualitat. Així ho ha explicat el regidor d'Hisenda, Santiago Agustí, que ha assenyalat que amb els nous valors l'Ajuntament d'Almassora deixarà d'ingressar al voltant de 100.000 euros. Malgrat això, consideren més important el benefici que percebran els propietaris, que deixaran de pagar quantitats tan elevades com les aplicades pel Partit Popular en 2008, segons expliquen. Amb l'entrada en vigor de la modificació de l'ordenança, per a determinar l'import de l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en funció del nombre d'anys durant els quals s'haguera generat aquest increment, una nova taula de preus. D'un a 5 anys, el percentatge anual passa del 3,70 al 2,90, amb un tipus gravamen que es redueix del 30 al 27%. Repassem actualitat municipal. Parlem en primer lloc de l'oposició. El Partit Popular critica que el Consell destine sols 1.300 euros a Vila-real per a lluitar contra els mosquits. Segons explica, ha reprovat que siguin sols 2 cèntims d'euro per veí el que es destine la Generalitat a Vila-real per a lluitar contra aquesta plaga. Una quantitat, 1.391 euros, que els populars tilden de ridícula, tal com ho ha qualificat la regidora del PP, Marisa Mezquita, qui a més assenyala que no és possible que es convoquen unes ajudes a finals de l'estiu i que es concedisquen mal i tard. A més, també, aquesta quantitat amb la que poc o molt poc es pot fer, segons lamentava la regidora del Partit Popular. Des de l'equip de govern, des de la regidoria de serveis públics de Vila-real, que treballa des del passat mes d'agost en la neteja i condicionament de cunetes, barrancs, camins rurals i solars municipals, ja compte des d'ara amb un nou aliat que contribuirà a la consecució de millors resultats, especialment en els vials. Un tractor de la Diputació se sumarà durant 10 dies a les labors de desbrose de cunetes dels camins rurals, recolzant el treball que realitza el personal contractat gràcies a la subvenció del Servei Públic d'Ocupació Estatal, que durant el mes de setembre ha comptat amb un grup de 33 operaris i 3 capatassos que va ser rellevat per a aquest mes d'octubre per un grup d'idèntiques condicions que realitzen tasques coordinades en tot moment per l'àrea de serveis públics. L'edil de l'àrea, Francisco Valverde, agraeix a la Diputació la seva col·laboració mitjançant aquest servei que permet deixar lliures d'herbes i brossa nombrosos punts dels camins que d'una altra manera entorpirien el pas de les aigües. En un altre ordre de coses, avui ha comparegut en roda de premsa el regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, Josep Pasqual Sancho, per a presentar el 14 mes de la sostenibilitat. Un mes en el qual n'hi haurà una gran quantitat d'activitats, com per exemple aquesta mateixa setmana, la setmana fins el 21 d'octubre, amb l'inici del concurs Ciutat de Vila-real cap al desenvolupament sostenible. També aquest dimecres tindrà lloc un taller espai naturalment amb jocs tradicionals de la terra. El dijous, un taller al mercat del dijous, plantes aromàtiques, citronela i alfàbega. Des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia, els alumnes del taller d'ocupació donaran a conèixer on es troba l'aroma de les plantes, la seva funció en la naturalesa i com s'utilitza. A més, també el divendres tindran lloc aquests horts escolars als centres educatius amb la preparació del terreny i la creació d'un planter dirigit als alumnes de tercer de primària. A més, també la setmana del 22 al 28 d'octubre es presenta la campanya de la Fundació Tots Units amb el concurs, tradicional concurs escolar Joguets amb molta vida. I el dimecres 24, el taller Espai, naturalment, amb la construcció d'un espai amb les bases d'una educació creadora. Així mateix, en aquest mercat del dijous 25, concretament d'octubre, es confeccionarà sabó per a tots aquells que vos agrade, no? Aquestes tècniques tan manuals i tan de tota la vida, que sapigueu que de 9 a 12 ensenyaran a confeccionar el sabó. A més, també contem que el dissabte 27 tindrà lloc una jornada de consum local i de consum de temporada a la sala d'actes de la Casa dels Mundina, però una de les grans iniciatives que ens explicava, o dues de les grans iniciatives que ens explicava el regidor d'Agricultura de Medi Ambient, eren aquestes jornades gastronòmiques de la taronja. Unes jornades gastronòmiques que tindran lloc, concretament, tindran lloc el 10 i 11 de novembre en la plaça de la Vila, així com també aquesta gala de la sostenibilitat que explicava el mateix regidor Sancho.
Es farem a la plaça de la Vila i allí n'hi haurà conferències, i després n'hi haurà animació i cuina per xiquets, i tallers de reposteria, concurs de mermelades i degustació de coques i licors. Més que abans ja vos ultimarem tots els detalls perquè estigueu més avantatge, perquè estan temant tots els detalls. I jo creiem, ho farem per demà llamant, perquè dissabte i diumenge de matí, perquè veiem que després per la nit se fa més pronta de nit i creiem que de matí és més la gent de matí, i entonces podria ser que el acte siga millor de matí. I després, per acabar, el dijous, dia 15 d'octubre, se fa la gala del mes de la sostenibilitat i la cloenda, on se realitzarà un repart de totes les activitats que han fet durant el mes, i allí es lliuraran els premis de la sostenibilitat. Seran 4 premis a empreses locals vinculades a Vila-real, que més abans ja vos direm qui són, i després allí el que se donaran també seran els premis del concurs de l'any passat, de lo dels xiquets que van fer lo dels barrancs, del concurs de la ciutat sostenible.
Finalment, l'alcalde de Vila-real ha anunciat que la Generalitat ha tret una resolució en la que destinarà 12 milions d'euros a l'adquisició de vivendes socials per a cedir-les als diferents ajuntaments valencians. Front a aquesta bona notícia, el primer edil ha convocat la Comissió Extraordinària de Desnonaments, formada per diferents entitats socials de la localitat de Vila-real, així com per els diferents partits polítics. L'objectiu és que, front a aquesta decisió de la Generalitat, l'Ajuntament aconseguisca que la Generalitat Valenciana compre vivendes a Vila-real. Per això, van a ajudar a que els ciutadans tramiten fàcilment aquesta ajuda.
Nosaltres hem decidit crear una oficina específica sobre aquesta matèria, que si tot va bé, doncs se ficarà en marxa a finals d'esta setmana o a principis de la que ve. El pla que tenim per a que la gent del carrer, tant veïns o veïnes com empreses, com bancs, puguen oferir a la Generalitat Valenciana fins al 22 de novembre pisos, cases, per a poder adquirir-les la Generalitat per als fins que els he dit anteriorment, per a cedir-les als ajuntaments per a donar resposta als problemes socials de la vivenda. I Vila-real està molt ben posicionada en aquest tema perquè n'hi ha una sèrie de punts que se donen a l'hora d'adquirir els pisos que tenen que veure la necessitat en el número de sol·licitants que n'hi ha en la ciutat de vivenda. Els datos que apareixen en la pròpia normativa són de 116 sol·licituds, les que tenim damunt de la taula en aquests moments. És una quantitat xicoteta comparat amb la població que tenim, però evidentment és també fruit de la resposta que donem des de serveis socials i des de tota la xarxa d'entitats que ens ajuden, que he dit, per a donar ajudes ràpides, es vales de menjar, totes les iniciatives que hem ficat en marxa durant molt de temps, junt amb elles, per a dotar d'alguna manera la nostra ciutat de major justícia social en el tractament d'aquestes qüestions.
A més, aquesta oficina de la vivenda Segons explica l'alcalde de Vila-real, l'Ajuntament també llançarà dos iniciatives més relacionades amb vivenda social, aprofitant aquesta oficina. I és que la primera d'aquestes és adquirir vivenda el mateix consistori.
Per un costat, saben que n'hi ha 250.000 euros en el pressupost d'enguany per adquirir també vivenda directament nosaltres. Jo vaig anunciar en el seu moment que destinaríem un plan de 500.000 euros. La idea era 250.000 nosaltres, 250.000 la Generalitat, el que estava parlat. Però, evidentment, la Generalitat ha optat, d'acord amb la llei, per complir ella les seues competències i comprar ella els pisos. Si no, donem els diners perquè els comprem nosaltres. Per nosaltres, millor. Evitem tot aquest tipus de gestió i dificultats legals. Pues ells que aporten, que segur que si són 3-4 vivendes estarem parlant d'això, 200 i pico mil euros, o 5, les que se poden adquirir així en la ciutat, ojalà, i per el nostre costat, independentment de les que adquirisca la Generalitat i nos les cedisca, anem a adquirir també pisos. I jo crec que la reunió d'avui m'ha servit moltíssim per a contrastar l'opinió de les entitats al respecte, i totes són partidaris, també els partits polítics, tots de l'Ajuntament que han estat presents, de que independentment de que la Generalitat ne compre, nosaltres en Vila-real ne tinguem també per a donar resposta a algunes necessitats, com dic, d'emergència, alguns programes piloto que puguem ficar en marxa des de serveis socials per a atendre noves necessitats que se produeixen en la societat.
D'una banda adquirirà vivenda social l'Ajuntament de Vila-real i d'altra banda destinarà 50.000 euros per adquirir alquilers.
I per un altre costat, una és la part de la Generalitat, l'altra és la part d'esta compra per part de l'Ajuntament i l'altra seria, vaig destinar també en el pressupost d'enguany, que ja estan en vigor, 50.000 euros per a poder fer front alquiler. Donat que tot això pues, tindrà una tramitació, tindran que adjudicar-se les vivendes, tindran que firmar-se els contractes de compra-venta, tindran que tindrà al final el procediment tot legal i tot correcte per a poder fer front a aquesta compra i que tota això la burocràcia retrasa, no? I volem donar resposta quan abans ja, tinc que dir que anem a alquilar de forma immediata en el proper mes algunes vivendes en la ciutat per a començar a treballar en les entitats socials i en els nostres serveis socials com a un programes piloto, com a pisos pont d'emergència, aquestes qüestions que hem plantejat en moltes ocasions, en breve es començarem ja a signar alguns contractes d'alquiler i evidentment esta oficina que creem també ens va ajudar per a canalitzar tot aquest tipus de gestions. No?
Una 23, posem el punt final a aquest informatiu, una pausa i continuem presentant-te convidats.
Auto Vila-real, tu concessionario oficial Volkswagen en Vila-real. Auto Vila-real, ven a vernos en Camí Travesa número 24 de Vila-real, tu concessionario oficial Volkswagen.
Ese Servicios Empresa Multiservicios te lo pone fácil. Con solo una llamada al 964-964-590, tu problema tiene solución. Servicios de obras en general y reformas, fontanería, electricidad y pintura. S Servicios, para particulares, empresas y comunidades. Más información en el 964-964-590. www.servicios.es.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Biblioteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al teu Nadal en Charcuteria Biblioteca Santiago Manrique, carrer Comunió 18 de Vila-real. Empresa col·laboradora amb el projecte social Xica és per a xiquets amb capacitats especials. Eres universitari i vols aprovar les assignatures de comptabilitat, matemàtiques, MOF, micro i macroeconomia o física? Confia en l'experiència dels professionals de A l'Acadèmia. A més, repàs de totes les matèries de primària, ESO i batxillerat, també anglès. Pels matins es trobaràs al carrer d'Honori García i García 11 a l'entorn de la Universitat Jaume I de Castelló i també a l'avinguda de Pius 12-30 entre Sol de Vila-real. Millora la teua formació a l'Acadèmia. Telèfon 629-68-77-05.
You're the magician's assistant in their dreams.
Oh. nosaltres parlem de molt bones notícies per a la Basílica de Sant Pasqual i per a tots els vilarrealencs, ja que volem moltíssim el nostre patró, perquè, bueno, ara anem a parlar amb l'Associació d'Amics del Poue del Sant, amb Nieves Atxuara i amb Manolo Menero, per a que ens expliquin quines són totes aquestes novetats que ja anunciava el president de la Diputació i l'alcalde de Vila-real farà uns dies. Doncs presentem Nieves Atxuara, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
També ens acompanya Manolo Menero, bon dia.
Bon dia.
Doncs parlem perquè, bueno, hem de dir que l'altre dia se feia, diguérem, que aquest acte en el que se signava el conveni entre Diputació i Ajuntament de Vila-real per a crear aquest centre de recepció de visitants, de turistes, com vulgueu dir-ho. M'imagino que molt contents, no?, des de l'associació.
Pues bueno, pues sí, perquè a més, quan veus que dos administracions se volquen en un projecte, si tenim en compte que fa 20 anys que en la Basílica no s'ha fet ninguna adequació, ninguna remodelació, entonces, ficar la part d'esta red de recepció de turistes, que tu te'n vas a conservar al monasteri o algo, tenen una recepció per a la gent que van i te passen un vídeo en el qual informen de les activitats, de lo que ha sigut la vida del sant. Pues entonces això és el que anem a fer ara en el que són les oficines. Això serà la part que aporta la Diputació. Vull dir jo que és un projecte ambiciós i l'altre projecte que vos informarà el meu company encara és més ambiciós perquè s'ha de fer en més fases perquè és d'una quantia de diners molt superior.
Que és millorar un poc els accessos a la Basílica de Sant Pasqual, que també fa falta, que ja portem anys i anys.
Ja fa anys de no tindre portes i les corres d'aire, ja que no invitar els constipats a la gent.
Pues sí, què és el que se pretén fer per a millorar-los?
La primera fase serà intentar ficar els premars de les portes, per a poder ficar, antes d'acabar l'any, les tres portes com de cristal i madera tornejar, com les de la porta de l'entrar per al Raval de Sant Pasqual.
Molt bé. O sigui que se canviarà, no?, aquesta porta.
No, la porta del carrer, en principi, encara no.
Encara no.
Encara no. Però diem encara no, no diem que no, que és distint.
Espere que sí, però bé, és una d'aquestes portes que dius, és que deslluís lo bonica que és aquesta basílica, no? Però se pretenen fer més coses, no? Perquè l'alcalde també ens avançava, per exemple, que se pretendria, pues, per exemple, per a que els autobusos pararen, pogueren estacionar allí.
Seria molt interessant, perquè la falta d'aparcament per als autobusos no dona una bona imatge del poble.
Claro.
I donar una imatge bona de Vila-real és interessant.
Doncs bé, moltíssimes coses que s'aniran fent per a millorar això. No sé, no teníem data, però bueno, imaginem que l'any que ve ja se podrà inaugurar, no? Esperem.
Tu tens que pensar que els ajuntaments funcionen per anys de pressupost, ja. Entonces, i les diputacions igual, no podem més agobiar ni ja. a les administracions perquè la situació no és el més boiant del món. Ja. Per tant, quan veus que volen ajudar-te, també tu tens que fer-ho fàcil perquè puguem prestar-se-les. Si s'ha de fer en tres fases, se farà. Seria interessant que en un any quasi estarà tot acabat. Si mos se queden coses pendents per la tercera fase, si és precís demanarem diners o el que siga, però lo important és que se veig en moviment en Sant Pasqual. De fet, en uns dies pues ja es començaran a fer-se obres i la gent tots mos alegrem quan veiem que anem a millorar el nostre entorn i sobretot la gent com tu, com la teva família, que sou de la zona, dius, és que Sant Pasqual s'ho mereix tot, vull dir, n'hi ha que fer el que faci falta perquè tenim molts més visitants des que la gent s'imagina.
Això volia que destacarem, Nieves, perquè és veritat. Bueno, la gent que vivim, que som veïnat, ho veiem, no?, a sovint, que no paren d'arribar grups de persones, o sigui que n'hi ha moltíssima, moltíssima gent que s'apropa a Sant Pasqual.
Més des que mos pensem, ara perquè... Pues no tenim a Manolito, que Manolito se tira molt en falta, perquè el que portava la comptabilitat de tots els visitants, ell ho apuntava tot, però estem parlant que, per ser que no se fa una promoció, a lo millor com cal, visitants n'hi ha moltíssims.
Sí.
Si us se molesten estar tot un matí mirant la gent que ve, els ciris que se venen i els cordoners, tenim que tenir en compte que les clarisses subsisteixen dels cordoners i dels ciris, sí. Perquè ara... Jo invito a la gent a que tinguem tots un poquet més de bona voluntat, perquè una basílica d'aquestes característiques costa molt de mantindre. Si no encontrares bones persones i mecenes que van col·laborant, jo sempre dic que no se li agrairà mai a Gómez Mata. Tot el que està fent no s'agrairà mai en la vida, perquè ara mateix la inversió que està fent de tornar a reanimar el Carrillón, que va costar una fortuna, sí, i ara estan rehabilitant-lo tot, ficant-lo en marxa, que tenim un carrilloniste com Augusto Belau, que és molt important, és senyal de que això està viu, però això sí, darrere no hi ha una persona que fer una aportació substanciosa, econòmica, no podria marxar, perquè són coses, és molt bonic quan diuen, ui, han fet una basílica molt bonica. La basílica, l'obra està, és com un col·legi, és com tot. Després ve el manteniment.
Ja que compila.
És la, no? I el manteniment, el dia a dia, que és la part difícil. És molt bonic que tu tingues molts edificis, però després lo difícil és el manteniment, que hi ha una sèrie de quantitat de diners que unes mongetes com les Clarisses i en el que s'entra ahir no se pot mantindre si de vegades en quan algú, la loteria, tot aporta un poquet, però s'ha de treballar molt perquè n'hi hagi.
Claro, per mantenir-la viva, al cap i a la fi, que és algo del nostre poble, és patrimoni nostre i n'hi ha que cuidar-ho. Per tant, quan els visitants arriben, podran anar a aquest centre, no, de recepció, podran veure el vídeo en el que s'explica un poc la vida del sant i després m'imagino que faran el recorregut ja per la basílica, no?
I antes veuran el vídeo que s'està fent ara, que són els passos de Sant Pasqual, però en Vila-real, dins del convent. Serà més el nostre. El vídeo que vam fer l'any passat és molt bonic, narra des de Torremosa fins a Orit, etc., tota la zona per on Sant Pasqual va passar, però sí, el d'ara serà més nostre, més vilarrelenc.
Molt bé, que bonico. Després també ens deixem una altra part, que és la de, jo crec que també l'alcalde va anomenar el tema de millorar la part del cor, no? Que és un altre tema.
És que la part del cor va junt en lo de les portes. A vegades uns parlem més de les portes perquè ens preocupa els corres d'aire, però al mateix temps se farà un planxer per fer en el seu moment el cor. Perquè el cor significa de que potser pues, algun mecenes ens dona alguna sorpresa algun dia, i nosaltres sempre ens alegrarem i estarem sempre en els braços oberts perquè tots els apoyos són bons.
Doncs sí, doncs sí. Bueno, hem de parlar també dels 400 anys de la beatificació, perquè ja ho tenim ahir, perquè ja tenim la celebració i tenim data i, a més, se va a celebrar com toca, no?
Pues sí, ve el cardenal amigo a oficiar. Ara, en un ratet, ens reunirem en el protocol de l'Ajuntament per fer el llistat d'invitats, associacions, pàrrocos, gent que té molta unió en Sant Pasqual. Intentarem que siga, conforme va dir Emili Albiol, que siga una festa no d'un esplendor, no, simplement el que era el sant, humildat i sense pretensions. Però es començarem tot un any d'en recordar-nos de qui és el nostre gran Sant Pasqual.
Molt bé, doncs ho esperem amb moltes ganes. Crec que és un 29 d'octubre aquesta celebració, sí, el 29 d'octubre serà quan estarà el cardenal amigo i sé que s'omplirà la basílica al màxim, però bé, així la gent ho sap i ho té en compte per si vol apropar-se a la basílica a gaudir de la missa i de les paraules del cardenal amigo.
I tenim que tenir en compte que la missa és important, però que després donar una conferència,
també.
Que escoltar el cardenal amigo és un plaer, de fer dels antonianos i ja el van portar, però això m'impartix una tranquil·litat, una pau. Per tant, des d'ací, invitem igual a que vinguin a la celebració de la missa com a la xarra que se farà, que és interessant, i en els temps que corren es va escoltar la gent que ens transmetis cap a un.
Una sabidoria transmet, és veritat. Doncs, bueno, Manolo, Nieves, seguirem parlant, perquè, com dieu, això va per fases, les obres estan a punt de començar-se la primera fase.
Esta setmana que ve.
Doncs ja ho sabeu. Si veu moviment per Sant Pasqual, no us assusteu, que és perquè estan millorant-lo. Moltíssimes gràcies i tornem a parlar molt pront.
Estem fent, se farà Villarreal més guapo.
I tant que sí, gràcies.
Moltes gràcies, que a la vostra disposició.
Girls and starting conversations all my friends. Sempre Rapid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Rapid, siempre a su servicio. 964-049422, 964-049422 y en semprerapid.com.
Curam Natura, herboristería y centro de terapias naturales. Y ahora, además de por dentro, te cuidamos por fuera. Tratamientos corporales y faciales con tecnología de última generación. Combatimos la celulitis, flacidez, exceso de peso. Eliminamos manchas, cicatrices o rojeces que te ayudarán a tener un aspecto más joven. Estudios clínicos nos avalan. Curam Natura, calle Cueva Santa 28 de Villarreal. Tu tienda de salud natural.
I nosaltres continuem en la recta final d'aquest programa Protagonistes. Com cada dimarts, nosaltres anem a parlar amb la Unitat de Prevenció Comunitària, amb el psicòleg José Gisbert, company, que el tenim així amb nosaltres. Avui anem a parlar d'un tema i afrontar un tema que moltes vegades és tabú, però que consideres tu com a especialista, José, que es un tema que se ha de tratar. ¿Qué tal? Muy buen día.
Muy buenos días, Nuria. Pues sí, nos ponemos serios porque el tema es serio.
Doncs sí, anem a parlar del suïcidi en adolescents i sobretot dels factors, no?, que poden comportar o que poden portar a arribar a aquesta situació.
Sí, porque es un tema que no se suele hablar, es un tema tabú. Tanto la muerte como el suicidio, pues eso, las personas que cercanas a alguien que tiene ideas de quitarse la vida o ha intentado hacerlo sin éxito, pues tienden a reaccionar con rechazo, con miedo o incluso con huida, ¿no? Entonces, bueno, hay una creencia de que preguntar por el suicidio, pues induce a quitarse la vida, pero entiendo que es falsa y los profesionales entendemos que es falsa. Es al contrario, hablar de ello con una actitud de escucha sincera, sin juzgar ni criticar, reduce el riesgo, porque no nos podríamos imaginar la cantidad de personas que en un momento determinado de nuestra vida hemos ideado o pensado en un momento determinado que mejor estaríamos si no hubiéramos nacido o muerto, y bueno, pues es algo natural al ser humano. Pero es eso, hablar de ello no induce. Es como en el campo de las drogas sería como pensar que hablar abierta, pero verazmente de los porros, por ejemplo, a los adolescentes es que les induce a fumarlo enseguida. Y se ha demostrado que no.
Eso es cierto.
Por eso, es aclarar las cosas y realmente pues el abrir el abanico de causas, de posibilidades.
Y sobre todo animar a hablar desde un punto de vista de prevención.
Claro, 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 porque los adultos ahí somos una gran parte de poder evitarlo y poder ayudar, ¿no?
Els adults som una peça clau.
Sí,
que els adolescents per a detectar quan un adolescent està en una situació així.
Claro, porque nos olvidamos muchas veces de los padres, sobre todo, y también los maestros, pues somos responsables de velar por la salud de los menores, pero también de la salud mental. Hablamos mucho, pues eso, de que tomamos medidas para que no enfermen de un constipado o que no sean atropellados por un coche al cruzar la calle, pero pocas veces se habla de esto, de que cómo está la mente de nuestros menores, de nuestros hijos, y también hay que atenderla, fundamentalmente hay que atenderlo a la salud mental.
¿De quina forma podem detectar que pot haver algun problema que el nostre adolescent, que la persona que tenim enfront, té un problema?
A ver,
está pensando, ¿no?
Sí,
en el suicidio.
La conducta suicida siempre va siempre se antecede por siempre va antes siempre hay una ideación suicida. Es decir, una un plan para acabar con la vida que se va fraguando poco a poco, pero esa persona está sufriendo y va a mostrar signos y síntomas de que, y también va a expresar cosas que tenemos que atender. Entonces, es un poco el saber que no es momentáneo, de que se está cronificando, de que no es algo temporal, porque te ha pasado, has tenido una rabieta, te has enfadado porque algo no has conseguido, te ha salido mal un examen. Los adolescentes entendemos que son muy radicales a la hora de pensar y de sentir, y todo lo sienten y lo expresan de forma categórica, muy dramática. Pero si perdura, a pesar de que ya pues esa posible causa ya ha pasado y sigue triste, sigue desesperanzado, pues claro que hay que escucharle, claro que hay que atenderlo, y claro que hay que fijarse en ello, ¿no? Porque ya está durando más de la cuenta. Sería como una tristeza después de un duelo, después de la muerte de un ser querido, que te dura años y años. Es que el duelo no ha sido resuelto bien y esa persona puede acabar teniendo una depresión importante, que entonces ya es un trastorno mental. De hecho, el principal factor de riesgo en los adolescentes de lo que pueda inducir a una conducta suicida es la depresión o es la ansiedad. Y también en adultos, en eso no nos diferenciamos. Y la depresión no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que lo vas viendo poco a poco. Entonces,
la depresión se va cuinando a foc lent.
Claro, y lo principal, lo que diríamos a lo mejor como gran titular, como gran cosa, comunicación. Es decir, diálogo, hablarlo.
Y escoltar molt també, ¿no?
Escucharlo sin querer enseguida dar tu opinión, escucharlos dejando que hable. Lo que buscas al final es sus motivos para pensar así. Sus motivos, y el sus es con comillas, es decir, no hay que juzgar.
A estos motivos.
Claro, porque a lo mejor nos puede parecer a los adultos desde nuestra visión o desde nuestro punto de vista una tontería, pero para un adolescente el cuidado de su imagen corporal es muy importante, y fíjate lo que supone, por ejemplo, las redes sociales, el ser popular, y lo vemos triste, la vemos desesperanzada, la vemos llorando, la vemos que también hay otros signo que es el retraimiento social, el que súbitamente se aísle, ¿no? Eso es una señal de alarma importante, es decir, al aislarse pueden haber un montón de cuestiones ahí, pero ese aislamiento de es que no quiere hablar conmigo no es razón para no estar cerca de ellos, ¿eh? Son nuestros hijos y bueno, con el respeto.
¿Cómo
de...
¿Cómo afrontes a eso, a que es de aislamiento?
Bueno, el buscar alternativas para que no deje de comer con nosotros, no deje de estar con nosotros, aunque sea sentada en el sofá viendo la tele y dándole, comunicándole, cuando quieras, aquí estoy para escuchar, ¿no? Y con actitud sincera, mirándola a los ojos, tocándola, cuidándola, mimándola, y ya se le pasará. Y diciéndole cómo lo ves tú, es decir, te veo triste, cuando quieras hablamos. Y dando la lata en eso, porque sí, al final sale.
Que sapiga que está ahí la persona, ¿no?
Claro, y sí, exacto. Y no dejar de estar por eso. Por eso te decía yo al principio que en esas situaciones quizás a lo mejor muchos podemos reaccionar con una actitud de huida o de dejémoslo en paz. Yo creo que no hay que dejarlo en paz.
Parla moltes vegades en el cas dels adolescents. Ells estan que no els pareix res bé, ¿no? Que tot, diguem que salten a tot. Però si tu que eres el adult... No tens una miqueta de mà dreta,
claro.
I te mantens ahí ferma, encara que ell s'aïlle, no?
Sí, sí, sí.
Aleshores vas a aïllar-lo de tu,
sí,
encara més.
Exactamente, provocas el efecto que no deseabas. Y ese aislamiento no solamente es en casa, es un aislamiento social, entiendo. Es decir, que también hay que estar en muy buena conexión con los tutores, con la dirección del colegio, del instituto donde van nuestros hijos, y ver si realmente ese aislamiento también se produce en el colegio, que han visto un cambio con respecto a que no quiere estar con nadie, porque hay un retraimiento que tiene que ver con esa ideación continua en la cabeza, porque el elemento básico es la temporalidad, es decir, no es algo temporal, que bueno, pues en una discusión que tenemos con nuestros hijos,
claro.
Puede, igual que nos pueden decir una barbaridad de falta de respeto, y bueno, pues enseguida, venga, te vas a tu cuarto, reflexionas y vuelves, y luego un abrazo y tal, sino que ese sufrimiento es continuo, o sea, no se va, y lo está sufriendo muchas veces en silencio, pues por mil razones, ¿no? Bien porque no sabe o no le hemos enseñado a expresar sus sentimientos, o porque no tiene alrededor a nadie que, de confianza que le aliente a expresarlo sin enseguida juzgarle o a quitarle la importancia, ¿no? O bien no es dado a pedir ayuda, es decir, hay personas que les cuesta mucho pedir ayuda, ¿no? Y hay que enseñar a los niños
a pedir ayuda. Que sí que estiguen pares ahí, porque ahora ni habrán situaciones de todo tipo. Igual es pares o han intentado de todas las maneras y sí que han intentado escoltarlo y han estado al costado, pero no lo han conseguido.
Muchas veces es porque quizás los padres no sean las personas en ese momento apropiadas para acercarse al hijo. Y pueden ser el grupo de amigos del hijo, que también han notado que ya no va tanto con ellos, pero sí que en ese grupo hay un gran amigo o una gran amiga que sabe escucharle y que en ese momento puede tocarle la fibra y a lo mejor romperse y empezar a hablar. O bien un tutor, otro adulto. Siempre lo hemos dicho en estos programas de la necesidad.
Un familiar. Igual es pares.
Eso es.
Es complicado porque tienen como una barrera, ¿no?
Claro, claro.
Un germán, lo mejor.
Un hermano mayor. Sí, sí. Los adolescentes tienen que tener, aparte de los padres, adultos que les acompañen en su proceso para llegar a ser adultos. Eso es importantísimo y básico porque hay cosas que, lógicamente, hace referencia a los padres que no van a comunicarnos, sino que les comunicarían ese adulto de confianza. De ahí que ahí sería una figura esencial, ¿no? Pero bueno, o también pues pueden carecerlos en ese momento de habilidades suficientes como para solucionar problemas o estados emocionales dolorosos. Y ahí quería yo incidir, es decir, lo que es una ideación suicida y todo lo que es el momento, o sea, todo el periodo de que el chaval está fraguando una idea de quitarse la vida, está sufriendo. Sí. Está sufriendo y la causa puede ser a lo mejor pues mil razones, ¿no? Es decir, el divorcio de los padres, una pérdida de un ser querido, el simplemente un fracaso escolar.
O en los amigos, ¿no?
Un rechazo de los amigos, una separación sentimental con la novieta, con el noviete. Y que bueno, pues quizás a lo mejor lo que podemos decir es, no te preocupes, tú eres muy grande, no sé qué, encontrarás otro amigo, otra persona. Pero eso le retrae más.
No le ayuda,
no le ayuda en absoluto. Es escucharlo y ponerse, empatizar y ponerse en el lugar de que para él, lógicamente, significaba mucho esa persona. Ese duelo o esa pérdida es muy significativa.
¿Es tan difícil empatizar?
Pues unos lo tienen mejor que otros, pero es una cosa que se educa, es una cosa que se enseña desde bien pequeñitos.
Es como que le restem importancia a las cosas que los chiquets y los adolescentes senten y piensen.
Claro. A veces creemos que como son más pequeños tienen pensem sentimientos.
Pensem que els nostres problemes, els de adults, són
més importants. Efectivamente. Pero vale, es un poco el acompañamiento en esa tristeza, validarla, pero sí que seguir hablando de ella. Por eso digo que no sea un tabú cuando pues el hijo dice... Pues eso, pues mira, que he pensado que es que, no sé, no valgo para nada, que más vale no hubiera nacido, que es que hago todo mal. Ahí hay una desesperanza y no sé, y es un poco revisarnos, porque desde la familia o desde los adultos, ¿qué es lo que estamos quizás contribuyendo para que no vea esperanza, ¿no? Entonces, sí que desde bien pequeñitos yo creo que hay que transmitirle a los hijos la idea de que la vida es maravillosa. Y eso no es el evitarles problemas y obstáculos, sino que hacer que los niños también vean que hay cosas muy difíciles, de que hay obstáculos, de que hay muertes, de que hay problemas, pero que se superan.
Claro.
Se superan y luego es maravillosa la vida, porque ese contraste de qué mal estábamos, ¿verdad? Y ahora qué bien estamos, es lo que te protege de una desesperanza, ¿no? Donde no ves salida. No, he tenido situaciones donde pues me he visto que era muy complicado y sin embargo, papá, hemos salido adelante. Eso ya te da un bagaje para que digas, puedo con todo. Si es que, ¿qué pasa? Que, bueno, pues las relaciones acaban y sentimentales y no pasa nada y seguimos. No sé, es un poco, volvemos a lo mismo, la prevención pasa por la educación y desde bien pequeñitos.
I també prevenció, perquè moltíssimes vegades un altre dels indicis, no, és el tema del consum elevat d'alcohol o de drogues, no, que això ja te fa detectar que n'hi ha un problema darrere.
Y claro, porque digamos que hay muchas conductas que son arriesgadas, son de riesgo, pero fíjate lo que es un consumo elevado de alcohol o de drogas, puede tener la función de aliviar una tensión, de aliviar un malestar, ¿no? Es como si se utilizara un medicamento, ¿no? Diciendo, bueno, pues así me alivio de un malestar. Ahora hay que ahondar de cuál es la función que está teniendo el alcohol o las drogas en un adolescente, ¿no? No es por mero divertimento, porque una borrachera y otra continua cada fin de semana está indicándonos algo. No es pasárselo bien, eso no es forma de pasárselo bien. Y cuando ya vuelve la razón y hablas con él, él mismo reconoce que no es forma, ¿no? Porque no se lo pasa bien, ni disfruta ni deja disfrutar. Hay detrás algo, que es lo que yo vuelvo a decir, hay que buscar sus causas y ayudarle a encontrar otras alternativas. Okay. Porque sí, el alcohol y otras drogas, sus efectos ya tienen un elemento peligroso, y es que favorecen los comportamientos más arriesgados. Tanto, bueno, pues hay muchos, un gran porcentaje de conductas violentas son cometidas bajo los efectos de ellos, ya sea contra otros, pero también contra uno. Muchos suicidios han sido, pues, lógicamente, bajo los efectos de, quizás como alentador, o decir, bueno, pues ya tengo la ideación suicida.
Valentía, ¿no?
Falsa valentía, pero así es, ¿no? Y también, pues, el meterte en peleas o el agredir a los demás, movido por lo que es el efecto que te produce el alcohol u otras drogas. Eso por un lado. Y por otro, pues, un consumo elevado de alcohol y drogas te induce a la depresión o a la ansiedad, que son favorecedores también de ese estado de desesperanza, de ese estado de baja autoestima, de ese estado de... que tiene que ver con que te aparezcan esos pensamientos tan negativos, porque no dejan de ser pensamientos negativos lo que aparecen en la persona que está ideando.
Yo creo que pensamientos negativos que pueden arribar incluso a aportar a autolesionarse incluso.
Sí, y ahí hay que distinguir, es decir, sí que es verdad y estamos apreciando un elevado número de cada vez mayor de gente, de chavales en la pubertad y en la adolescencia que se autolesionan, se infringen daño a sí mismos mediante cortes superficiales en la piel, mediante mordiscos, mediante...
¿Y qué solucionen ambas o...?
No son llamadas de atención, como mucha gente pueda pensar, diciendo, me está llamando la atención, sino que lo que está pidiendo precisamente es una ayuda que no está recibiendo por ninguna parte. Es decir, sí que...
¿Y qué fem front a una situación así? Porque yo creo que lo primero que penses es dili, pensar això, el que tú acabes de decir, está cridant l'atenció.
Claro, no, es simplemente eso, pide ayuda, porque necesita la ayuda y no sabe cómo, ¿no? Y ¿ayuda de qué tipo? Bien, al hacerlo, imagínate, Nuria, es decir, me enfado ahora contigo y para aliviar esa ira que tengo contra ti, pongo un golpe fuerte en la mesa esta y me hago daño en el puño. Pero qué tontería, te has hecho daño para aliviar, pero luego qué bien me siento, ¿no? O uno enfadado, ¡bam!, pega un manotazo a un espejo y se corta la mano. Pero si se ha dañado, se ha autolesionado, pero le ha aliviado luego. Es decir, esas conductas las tenemos los seres humanos. Es decir, parece que haya como un alivio de una tensión que tienes que no puedes canalizar de otra manera. Entonces, habrá que enseñarle a canalizar a esa persona, ¿no? Pero también puede ser que se infringen daño a sí mismos para lograr deshabilidad social, y eso también lo estamos viendo. Es decir, que se les atienda de alguna manera en el colegio o en casa y tal y cual, aunque se hable mal de ellos, pero prefieren ellos que se hable mal que no se hable o que no sean populares, ¿no? Y ahí sí que hay que prestar atención. Volvemos otra vez a que hay que dialogar, hay que buscar sin juzgar ese comportamiento de, pero ¿qué haces? Pero tú sabes lo que te estás haciendo, fíjate el daño que estás haciendo a tus padres, a tu familia. Eso es peor, porque entonces se culpabiliza más, y la culpa sabemos que sobre todo en los adolescentes pues provoca mucho más tendencia a hacerse daño a ellos mismos, ¿eh? La culpa es algo que hay que atender. Entonces, esa dolorosa sensación, muchas veces ellos encuentran solamente la forma de aliviarse purgándose, como si fuera, es decir, flagelándose ellos mismos, como si ellos tuvieran la culpa de lo que ha sucedido, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, también, tuve un par de casos de chavales que se quemaban con colillas.
Con colillas.
Y ante divorcios complicados de los padres, porque ellos encontraban que
Sentir mal al padre.
No, ¿cómo era mal? Que los padres se juntaban para ayudar al hijo, porque era el que estaba sufriendo. Entonces, él encontraba beneficio porque veía que así los padres estaban juntos, que era precisamente por eso buscaba ayuda.
Qué duro eso.
La ayuda del dolor que le producía, pues el que sus padres estuvieran separados y que estuvieran riñendo todo el día. Pero ahí ya no reñían, cuando el centro de atención era él. Claro, fíjate, eso hay que analizarlo y hay que verlo, y entonces los padres se darían cuenta de que hay otra forma de abordar, claro, lo que es la forma de divorciarse o de atender al hijo, a pesar de que ellos tienen todo el derecho del mundo a divorciarse, ¿no?
Pues como que, José, tenim uns últims tres minutets per a que hem de dedicar-li a una opinió política, doncs recapitulem un poc i expliquem sobretot el més important, el que hem de tindre en compte i quina és la forma en la que podem ajudar quan veiem indicis.
A ver, ante la sospecha de que un adolescente pueda estar ideando quitarse la vida, es urgente hablar con él, dialogar sin discutir, criticar, no juzgar.
Això, no juzgar.
Claro, sí, y porque sí, cualquier comentario de un menor sobre la idea de quitarse de en medio, por muy adolescente que sea, y es que dice tonterías, no, es digno de atención. Y tras escucharle y transmitirle la sensación de ayuda incondicional, es decir, piense lo que piense y barbaridades que piense, tratar de averiguar sus motivos para pensar así. Es importante que cuenten los padres con la colaboración de profesionales del centro escolar de su hijo, porque es otro entorno, que también hay que ver si allí también está manifestando algo raro, y según la gravedad de lo que cuente, pues acudir a un especialista sanitario, pues desde su pediatra hasta, si hace falta más, pues un psiquiatra infantil o un psicólogo de salud mental, pero que sean expertos en el trato con adolescentes.
Molt bé, doncs ho deixem ahí. Moltíssimes gràcies, José, ho hem tractat de la forma més delicada possible, i jo crec que en tot el respecte del món esperem que ajudi a molta gent.
Por supuesto, con el ánimo de prevenir y sobre todo eso, que no sea tabú porque ese es el mayor daño que pueda hacer, obviamente.
Gràcies.
Hay que hablarlo. Venga, a vosotras.
Doncs nosaltres anem amb aquest racó de pensar.
Que no te mogues del racó de pensar, reflexiona el que has fet.
Aquesta setmana els nostres polítics envien al racó de pensar a...
Una setmana més obrim aquest espai d'opinió. En aquest cas, escoltem el regidor socialista Diego Vila, que envia algú al racó de pensar.
Bona vesprada a les i als oients de Ràdio Vila-real. El racó de pensar és un dels mètodes educatius més utilitzat pels pares i en les escoles. Molts d'ells utilitzen aquest recurs per a fer reflexionar als xiquets sobre alguna cosa que han fet malament. Però a voltes aquest mètode també es hauria d'utilitzar per als adults. És el que vull fer avui enviant al racó de pensar a Pablo Casado i Albert Rivera. El motiu? La censura a l'esborrany dels pressupostos generals de l'Estat per a 2019 presentat pel govern estatal. El passat dijous, el president del govern, Pedro Sánchez, va presentar el document que incorpora importants mesures per a millorar la qualitat de l'ocupació i les pensions, enfortir l'estat de benestar, blindar la funció social de l'habitatge, apostar fermament per la transició energètica i la ciència, configurar una societat més feminista i aprovar una nova fiscalitat més justa. Aquest govern demostra que governa amb i per a la gent, que vol acabar amb l'asfíxia i retalls als que havia portat els últims anys del Partit Popular, amb Rajoy de president i recolzat per Rivera com a soci. Qui pot estar en contra d'alguns acords com l'increment del salari mínim, que serà de 900 euros en 14 pagues a l'any 2019, ja que actualment és de 735 euros al mes? Derogar els aspectes més lesius de la reforma laboral. Es recuperarà el subsidi per desocupació per a majors de 52 anys. Els treballs autònoms cotitzaran segons els seus ingressos reals. Així, aquells que tinguin menors ingressos pagaran menys. La universalització de l'educació de 0 a 3 anys. Es dedicaran 535 milions extra a beques. Es reduiran les taxes universitàries. Es crearan mesures contra el frau i la prohibició per llei d'aplicar amnistia fiscal. Les pensions es revaloritzaran segons l'IPC, la qual cosa garanteix el seu poder adquisitiu. Es suprimiran els copagaments farmacèutics. Hi haurà un 40% més de pressupost per a la dependència. s'impulsarà una llei integral per a la protecció de la llibertat sexual i contra les violències sexuals. El Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere es dotarà amb 220 milions d'euros. S'equipararà progressivament els permisos de paternitat i maternitat. Una pujada d'un 6,7% en les partides destinades a ciència i R+D+I. Protecció als consumidors vulnerables, el bo social elèctric i un bo social de calefacció. I el pressupost per habitatge augmentarà un 38% i s'incrementarà en 20.000 el nombre d'habitatges en lloguer a preus assequibles. Aquests pressupostos volen ficar fi a l'etapa de retallades en llibertats, qualitat democràtica, convivència, cohesió social i l'estat de benestar que va suposar el govern del Partit Popular i Ciutadans. Són uns pressupostos que estan preparats per fer avançar el país i fan confiar en el govern de Pedro Sánchez. Per tot això, vull que enviar al racó de pensar a Pablo Casado i Albert Rivera.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió o boda, o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
2:00 de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Futbol a Ràdio Vila-real. Dissabte a partir de les 6 de la vesprada, Vila-real, Atlético de Madrid. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Abordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Big Mother Arbo, Canem, Canos Impresors, Catering Ester, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristaleria Broc, Cristaleria Invipem, Curam Natura, Dasuel Auto, Defuser Fin, Depilat, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Hotel Sertecal, Iberoelectra, Maver Auto, Marzá, Nissan, Óptica Villarreal, Óptica Joyería Víctor, Pinturas Mayen, Real Export, Sempre Rápid, Serigrafías Líquidas.